Són les 11. El 10 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora? Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què entrevistarem a un diputat veneçolà del partit de Nicolás Maduro. Ahir vam escoltar l'oposició i avui volem sentir els arguments d'una persona afí al president que ha jurat el càrrec per a un tercer mandat de 6 anys. Barcelona atrau moltíssimes mirades per moltes atraccions que té a la superfície. El Regne Unit, però, ha cridat l'atenció també una xarxa subterrània que surt del dolor, del patiment, però que és pionera i un exemple. La primera vegada, segurament, que es van enviar avions a bombardejar impunament la població civil amb una tàctica sense miraments va ser a la Guerra Civil Espanyola, a Barcelona, el 1937. La fotògrafa Anna Sánchez acaba de tornar de Londres, on a partir d'avui exposa les seves imatges en una mostra sobre els refugis antiaeris de la capital catalana. Els divendres tenim sempre dues qüestions per resoldre. Una és el guanyador o guanyadora de la vinyeta del CAP d'aquesta setmana. I, per altra banda, a qui li preguntarem avui si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit? Ho sabrem de seguida. La tinc aquí a la meva esquerra, molt atenta des de les 10 de la nit, però ja us asseguro que serem nosaltres els que n'aprendrem d'ella, perquè estem molt i molt ben acompanyats. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, un servei públic concentrat en 5 minuts el dia de tot. Fins i tot si no sap res del que ha passat avui, en 5 minuts el nostre sotseditor t'ho arregla. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha reaparegut avui en un missatge a les xarxes socials després de ser detinguda i posteriorment alliberada per la policia del règim chavista.
Machado ha qualificat de cop d'estat la investidura avui del president Nicolás Maduro i assegura que l'autoproclamat president electe, el també opositor Edmundo González Urrutia, tornarà al país sud-americà, però no ho farà finalment avui per motius de seguretat.
Decidimos que no es conveniente que el día de hoy el mundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca.
Maduro ha jurat el càrrec davant el Parlament de Venezuela. El líder chavista renova el seu mandat per 6 anys, en el que suposa la seva tercera legislatura consecutiva al capdavant d'aquest país.
Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta constitución que haré cumplir.
La Unió Europea ha negat tota legitimitat democràtica a Maduro i ha aprovat noves sancions contra la presidenta del Tribunal Suprem del país i 14 alts funcionaris més. A més, en els últims minuts hem sabut que el president francès Emmanuel Macron i el seu homòleg brasiler Luis Ignacio Lula da Silva han demanat a Nicolás Maduro, que acaba de ser investit, com hem sentit, que reprengui el diàleg amb l'oposició perquè sigui possible la tornada de la democràcia i de l'estabilitat a Venezuela.
Doncs després de la taula que us vam oferir ahir amb veneçolans que viuen a Catalunya, en uns minuts parlarem d'aquesta qüestió amb Ángel Rodríguez Gamboa, diputat veneçolà del partit polític liderat per Nicolás Maduro. I Los Angeles conté la respiració i tem que els 6 incendis que arrasen la ciutat continuïn sense control.
Mentre la xifra de víctimes mortals ha pujat fins a les 10, les autoritats no descarten que puguin ser més. Per ara, les flames han engolit 11.000 hectàrees i han calcinat 10.000 cases i edificis. Es mantenen més de 180.000 persones evacuades i el xèrif del comtat de Los Angeles, Robert Luna, ha decretat el toc de queda per evitar saquejos i robatoris.
A curfew order has been established.
S'ha establert un toc de queda per a palissades i totes les zones d'evacuació obligatòria afectades pels focs. Ja es va decretar ahir a la nit i tornarà a estar vigent a les 6 de la tarda. Vull fer èmfasi en això perquè els mitjans de comunicació ho comuniquin. Si algú està en aquestes zones afectades, podria ser detingut.
Per cert que també avui als Estats Units hi ha hagut una sentència simbòlica contra Donald Trump. El jutge l'ha condemnat pel cas de l'actriu porno Stormy Daniels, però no li ha imposat cap pena perquè és president electe dels Estats Units. Trump es converteix d'aquesta manera en el primer president declarat culpable en un judici.
Les autoritats sirianes investiguen una allau humana que s'ha produït a la gran mesquita de Damasc, la dels Omeyes.
I han mort almenys 4 persones i n'han resultat ferides una quinzena, entre elles diversos infants. Segons algunes informacions, un conegut TikToker ha anunciat un gran repartiment gratuït de menjar i molta gent s'ha concentrat al temple per aconseguir-ne, com ens explica la nostra companya Maria Alba Gilabert.
Amb una economia devastada per prop de 14 anys de guerra, més de 16 milions i mig de sirians necessiten algun tipus d'assistència humanitària, segons les Nacions Unides. Les noves autoritats provisionals, que fa un mes van enderrocar el règim del president Bashar al-Assad, s'han compromès a abordar els principals problemes del país, entre ells la pobresa. Al marge d'aquest incident a la mesquita, i segons informa l'Observatori Sirià de Drets Humans, amb seu al Regne Unit, un exmembre del règim enderrocat ha estat executat en un suburbi de Damasc. Segons sembla, s'encarregava de preparar informes falsos per detenir i processar molts dels veïns de la zona que van patir tortures o van morir en diverses presons del deposat règim de Bashar al-Assad.
El PSOE impulsa una llei per evitar, diu, les accions judicials abusives.
La normativa impediria que s'obrin causes a partir de retalls de premsa i que els partits facin d'acusació popular. Els socialistes diuen que així la política quedaria fora de la justícia, mentre que el PP afirma que la volen controlar. Sumar i Podem la troben ineficaç i Junts reclama una llei molt més ambiciosa. Sentim la portaveu d'aquesta última formació al Congrés, Míriam Nogueras.
I el PSOE ha de decidir si vol tirar les parets mestres o no, si vol acabar amb el corc que està instauradíssim a les institucions de l'Estat espanyol o es vol quedar només amb l'estètica com fins ara.
El govern espanyol ha decidit ampliar el termini perquè les asseguradores es presentin al concurs per oferir assistència sanitària als funcionaris mutualistes de Mufase.
Fins ara, el dia límit era dimecres que ve, 15 de gener a les 10 del matí. Ara, el termini s'amplia fins al 27 de gener a la mateixa hora. De moment, de les tres companyies que encara presten el servei, només Assisa estudia presentar-se al concurs. Adeslas i DKB ja han deixat clar que no s'hi presentaran perquè, en cas de guanyar-lo, diuen, continuarien tenint pèrdues.
Triodos Bank fa una oferta als clients que van comprar els seus certificats de dipòsits per accions, un producte financer semblant a les preferents, a canvi, això sí, que renunciïn a fer cap reclamació.
L'entitat ha comunicat que té la intenció d'oferir 10 euros per cada un d'aquests certificats coneguts com a CDA. La condició és que se sigui propietari dels títols abans del 28 de juny del 2023 i que es desisteixi de reclamar per recuperar els diners perduts. Els CDA es van començar a comercialitzar el 2012 i s'assegurava que era un producte segur d'alta rendibilitat que serviria per finançar projectes d'economia social. Quan van començar a perdre valor i alguns dels titulars van intentar vendre, el banc va tancar el mercat. A tot l'estat hi ha uns 7.500 afectats, la majoria a Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Hem repassat tot el que ha passat al món gairebé. Això sí, hem deixat a banda tota activitat esportiva, que aquesta li correspon al David Oac. Bona nit, David.
Bona nit, Manel, què tal?
La Lliga de Futbol Professional recorrerà pel cas Olmo.
I això vol dir que anirà a la justícia ordinària per la decisió del Consell Superior d'Esports de donar aquesta mesura cautelar que ha permès la inscripció ja dels jugadors del Barça, Dani Olmo i Pau Víctor, de manera provisional. I en aquest sentit, doncs, aquest divendres han arribat més reaccions d'equips contràries a la decisió del CSD. Avui ha estat el cas de l'Espanyol, que ja ha mostrat la seva disconformitat, tot assegurant que es tracta d'un precedent molt perillós i que suposa una amenaça per a la integritat de la competició. Sigui com sigui, però, sí que Dani Olmo i Pau Víctor podran jugar diumenge aquesta final de la Supercopa a Gida, a l'Aràbia Saudita. Serà un Barça a Madrid, que ha analitzat així el defensa blaugrana Íñigo Martínez en declaracions a Barça One.
El tener dos jugadores sin inscribir es duro tanto para ellos como para el resto del equipo. Verlos todos los días no era nada fácil, mucho revuelo alrededor. Más ganas que ellos no tiene nadie, entonces nosotros contentos y ellos más aún.
Mentre Gida ja en marxa la Supercopa, aquest cap de setmana reprèn la Lliga de Primera Divisió amb partits per al Girona i l'Espanyol aquest dissabte.
Tornarà a la Lliga després de l'aturada nadalenca i dels partits de Copa del cap de setmana passat. El Girona visitarà el camp de l'Alavés amb la novetat a la convocatòria de Zigankov, que contrasta amb les baixes d'Esprilla, Porto i Miovski, i també viatjat amb els gironins Pau López després de la seva frustrada sortida aquesta setmana al Lens francès en forma de sessió. Michel, el tècnic del Girona, ha fixat l'objectiu. En el que queda de temporada, en aquesta segona volta han assolit la classificació europea.
Ara mateix en el nostre cap està lluitar per Europa, però no l'hem de guanyar en el camp. És molt aviat per fer un balance de l'objectiu de l'equip, aunque penso que lluitarem per Europa.
Pel que fa a l'Espanyol, rebrà un rival directe per evitar el descens, com és el Leganés, un Espanyol que ja ha venut més de 6.000 entrades per aquest partit, i això vol dir que esperen al club blanquiblau la millor entrada de la temporada a Cornellà al Prat. El seu entrenador, mentrestant, Manolo González, té clar què han de millorar per salvar-se.
Millorar aquest punt d'efectivitat davant, aquest punt de tranquil·litat, de calma, que a vegades no tenim en situacions clares, que és un punt de tenir potser aquesta confiança o aquest segon de tranquil·litat de, potser en comptes de rematar la primera o amb una superfície, rematar amb una altra. I una mica més la calma en pilota també, que també ens ajudarà durant la temporada.
Per cert, com sempre, transmissió al Tot Gira tant de l'Alavés Girona com de l'Espanyol Leganés.
Molt bé, David, estem en divendres. Agenda pel cap de setmana. Què ens recomanes?
Va, he triat tres cosetes, tres aspectes a marcar de l'activitat esportiva del cap de setmana. D'entrada, demà a la Lliga Femenina de Futbol hi ha un duel català a un Barça Llevant Badalona, el Barça líder amb un ple de victòries, el Llevant Badalona, que necessita doncs sortir una mica de la mala dinàmica que porta, que és de 7 jornades sense guanyar. El partit demà a 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. També arrencarà ara, en aquest cas diumenge, a partir de diumenge, l'Open d'Austràlia de tennis, un torneig doncs que s'allarga 15 dies, és el primer gran slam dels 4 de què consta la temporada, el primer Austràlia, i veurem què ens depara pel que fa als tenistes catalans, sobretot amb esperances en la figura de Paula Badosa. I un últim escenari del qual doncs recomanem estar pendents és la Copa del Món masculina de waterpolo. Ja fa uns dies que juga, però aquest cap de setmana viurà demà les semifinals, diumenge la final. Les semifinals de demà tindran la selecció espanyola classificada. Avui ha guanyat Croàcia en quarts, la selecció espanyola amb entrenador i majoria de jugadors catalans de casa nostra. L'Espanya-Montenegro, aquesta semifinal serà demà a les 6, i la recomanem perquè s'ha estrenat en aquesta competició un seguit de noves regles per fer aquest esport més dinàmic. S'ha escurçat la possessió, s'ha reduït la llargada de la piscina, aleshores hi ha més anades i vingudes, el ritme del joc és molt més frenètic, amb més llançaments i més atac, en definitiva, que és el que busca, atreure més públic.
Ah, no ho sabia, a veure com anirà. Doncs déu-n'hi-do el cap de setmana, pinta intens. Moltíssimes gràcies, David, que el gaudeixis.
Igualment, bon cap de setmana.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Poc més d'un minut i arribarem a 11:45 de la nit, poques hores després que Nicolás Maduro hagi jurat el càrrec com a president de Venezuela per 6 anys més. Estem en disposició de parlar amb un diputat del seu partit, és Ángel Rodríguez Gamboa. Muy buenas noches, señor Gamboa.
Buenas. Aquí son buenas tardes.
Buenas tardes allí en Caracas. Sí. ¿Lo han sido? ¿Cómo ha ido el juramento del presidente?
Bueno, chicos, yo creo que con la juramentación del presidente Nicolás Maduro, inclusive con una asistencia de 125 países entre presidentes y cancilleres y enviados presidenciales, instituciones importantes a nivel mundial, se ha dado una juramentación que yo creo que es el resultado de la política que se ha venido implementando en el país de garantizar la paz, la estabilidad, la democracia. Yo creo que cerramos un ciclo y se apertura otro inmediatamente con relación a lo que tiene que ver con el proceso político venezolano. El presidente ha propuesto una comisión ampliada, bien amplia, para un proceso de reforma constitucional, que el eje central de esa reforma va a ser en un debate con el pueblo venezolano, con todos los sectores sociales, tiene como objetivo central el de profundizar la democracia, discutir mecanismos que permitan profundizar la democracia de carácter popular existente en el país, y que los resultados de ese diálogo, de esa discusión y de ese debate se conviertan en articulados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es un debate que implica consultar a todos los sectores, referéndum para, aprobar esa reforma que se pretende hacer, porque en última instancia esa es una constitución que elaboró el pueblo venezolano, la aprobó en referéndum aprobatorio la sociedad venezolana, y cualquier reforma, cualquier cambio tiene que ser bajo el mismo mecanismo, ¿no? Es el mecanismo más idóneo, más importante, y que legitima cualquier proceso de reforma que se vaya a hacer en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Señor Rodríguez, ha habido mucha polémica sobre las actas de las elecciones, que si se publicaban, si no, si había habido fraude. ¿Puede la oposición expresarse libremente en Venezuela?
Mira, ellos fueron al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia le pidió las actas a ellos y nos pidió las actas a nosotros. Esa es una acción de carácter público, comunicacionalmente, en toda la prensa nacional e internacional. Y si tú te pones a ver todo el proceso de elecciones que se ha dado en Venezuela, desde Chávez, pasando por el actual presidente constitucional, Nicolás Maduro, todas han sido un fraude por parte de la oposición. En todas ha habido trampa, en todas no son legales, etcétera, ¿no? Pero resulta que, bueno, ahorita hay una oposición en la Asamblea Nacional de la República. Ahí creo que más de 20 diputados de oposición. Hay gobernadores de oposición, hay alcaldes de oposición, ¿no? Y hay concejales de oposición. Nosotros tenemos una instancia local, regional, estatal, que la llamamos Consejo Legislativo. Esos legisladores también lo integran porque son escogidos democráticamente. Por ejemplo, este año va a haber elecciones de gobernadores y consejos legislativos. Y todo el que quiera participar en ese proceso participa. Ahora, ¿quién no participa en ese proceso? Los que estén llamando a una invasión en el país, los que avalan el bloqueo económico contra el país y los que han venido demostrando en todos estos años que su objetivo es, no es ganar elecciones para gobernar, es ver cómo logran regresar a los periodos de la democracia formal, del neoliberalismo, de las políticas autoritarias y excluyentes que se desarrollaban aquí en Venezuela.
No sé si
los factores,
está...
los sí, factores, déjame para terminar.
Sí.
Los factores que hoy están en la oposición venezolana, algunos dentro y otros fuera del país, eran los sectores de la oligarquía venezolana, los factores que gobernaron esta nación durante 40 años. Ponte a buscar, si quieres, quiénes eran los López, los Cisneros, los Machado en esta república. Eran los que gobernaban y se apoderaban de todas las riquezas de este país. Cuando esa gente gobernaba, el 83% de pobreza existía en el país, con la mayor reserva de petróleo del mundo. Nosotros tenemos petróleo para darle 150, 200 años de petróleo si se agota a nivel mundial. Y con toda esa reserva petrolera, aquí había 83% de pobreza, 35% de pobreza crítica. O sea, una gente que podía a veces comer una sola vez al día. Y eso ha cambiado en Venezuela. Inclusive, con todas las medidas coercitivas unilaterales contra el país, con todo el saboteo de nuestra industria petrolera, nosotros no hemos llegado a esos niveles de pobreza que en el pasado gobernaron el país. Entonces, esos factores han utilizado la democracia, han utilizado el proceso electoral, no con los objetivos de profundizar la misma, de gobernar, etcétera, sino para tratar de derrocar un gobierno y un proceso político que hemos venido construyendo hasta el día de hoy.
Se refería usted a los que están dentro y fuera. Dentro entiendo que es María Corina Machado. Desde fuera, Edmundo González Urrutia, que ha hecho hoy unas...
No, yo me refiero... No Edmundo. Edmundo es un personaje que aparece ahorita. Yo me refiero a los Borges, a López, los Cisneros, los Machado. Esa era la oligarquía venezolana. Esos eran los que nombraban aquí el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, nombraban los jefes de la banca nacional pública. Hacían y deshacían con este país. Y cuando ganó las elecciones Chávez, desde ese momento, ponte, ¿cómo te llamas tú?
Yo, Manel.
¿Manel?
Sí.
M-A-N-E-L.
Exacto.
Manel. Ponte, haz una investigación y ponte a ver, desde que Chávez comenzó este proceso hace 25, 26 años, o un poquito más, hasta el día de hoy, ninguna de las elecciones por parte de la oposición han sido legales. Todas son falsas.
En cualquier caso, ahora quien se proclama también vencedor es Edmundo González Urrutia. Desde Estados Unidos a la Unión Europea le consideran casi legítimo ganador y ha dicho hace poco esto.
Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Y a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión.
¿No sería más clarificador celebrar de nuevo elecciones?
Manel, yo te voy a decir lo siguiente. Si aparece cualquier persona diciendo eso mismo de Pedro Sánchez, después de unas elecciones donde se vienen más de 300 veedores internacionales, donde participa casi el 60% de la población en las elecciones, porque un candidato de oposición diga en España que las elecciones son fraudulentas, hay que hacer elecciones de nuevo. Vuelvo y te repito, Manel, busca en la historia del proceso político venezolano, cuando la oposición venezolana ha dicho que un proceso legal, que un proceso electoral es legal y es legítimo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ellos nos ganaron hace 10 años, creo, nos ganaron las elecciones a la Asamblea Nacional. Y nosotros inmediatamente las reconocimos. Inmediatamente. No pasó una hora después que el Consejo Nacional dijera que nosotros, que la oposición había ganado las elecciones, y el presidente Nicolás Maduro la reconoció. Con el mismo sistema electoral con que se han hecho todas las elecciones en este país, con los mismos mecanismos tecnológicos, con la misma, el mismo software, la misma tecnología, las mismas máquinas. Son las mismas máquinas que le dan a ellos, Manel, gobernadores, alcaldes y legisladores regionales y diputados a la Asamblea Nacional. Las mismas máquinas. Lo que pasa es que pierden.
Queda clara sí. su postura. Ángel Rodríguez Gamboa, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, muchísimas gracias por estar en un día tan importante para su país en este programa. Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches y a la orden. Muchas gracias.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
30.120 30120 de la sèrie 36.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
A housing cooperative is a property owned by a business in which the residents gain equity by buying shares. It's a distinctive form of home ownership which is gaining popularity in the face of the housing crisis. This week on Filling the Sink, we'll be taking a closer look at the pros and cons of housing associations.
Filling the Sink, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
La Luciana té 92 anys. El dia que venen els pallassos de Pallapupes a la residència, és feliç.
Com que tinc un problema que no me'l puc treure del cap.
Cuando vienen ellos te animan, ¿verdad? Sí. El alma y el espíritu.
Això mateix.
L'impacte dels seus espectacles amb gent gran que pateix demència de seguida és visible.
Cambian su mirada, su rostro, cuando los ven llegar.
Els Pallapupes fa 25 anys que porten riure i humor a hospitals i residències. Angie Rosales, fundadora de l'ONG.
Per mi era impossible que una situació tan límit, tu poguessis riure.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Somriures que curen.
Dissabte a les 10 de la nit.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Un minut i mig i arribarem a 11:45 de la nit. En aquest informatiu parlem molt sovint, massa, evidentment, de Gaza, Ucraïna, el Líban, el Sudan, de guerres. Les guerres que tenen les seves arts, les seves males arts, les seves infraestructures, les seves tàctiques. Els bombardejos causen estralls sobre la població civil. I es diu que segurament la primera població civil bombardejada impunament des de l'aire, sense miraments, va ser la de Barcelona. A la Guerra Civil Espanyola, el 1937, i va ser l'aviació feixista italiana. Sota les bombes, els civils s'amagaven com podien als refugis, una xarxa de refugis antiaeris relativament extensa i extremadament útil per sobreviure. ara m'acompanya aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio l'Anna Sánchez, que és fotògrafa documental, periodista especialitzada en comunicació cultural i memòria històrica. Anna, bona nit.
Bona nit.
Tu vas organitzar ja una exposició el 2023 a la Model de Barcelona i d'allà em va sortir un llibre que tinc ara a les mans preciós, que es diu 1322, una mirada fotogràfica als refugis antiaris de Barcelona. Retenim tots plegats aquesta xifra, 1322. Després en parlarem. Però ara acabes de tornar de Londres, avui mateix, perquè s'hi acaba d'inaugurar una exposició. Quina exposició és?
Doncs aquesta exposició que comentaves de la Model l'any passat és la llavor d'un projecte que ha anat creixent i que ara ha arribat fins al Regne Unit. El mes de juny la vam inaugurar a Manchester i ahir obria portes a Londres, recordant que tenim un fil roig, que són aquests refugis que comuniquen la Guerra Civil Espanyola amb el Blitz i la Segona Guerra Mundial, que és aquesta experiència extraordinària de defensa passiva a la capital catalana. I la versió que es pot veure des d'ara fins al 28 de febrer a Imperial College a Londres recull precisament aquest viatge que fan els nostres refugis com a referent de resistència antifeixista.
Dius que ahir vau fer la inauguració i que va anar molt bé.
Sí, 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 va ser emocionant. Jo acabo d'arribar ara, estic molt cansada i tan cansada com contenta. I a més perquè aquella sala reunia precisament un grup molt variat d'historiadors, arquitectes, enginyers, estudiants, però també de fills i filles d'exiliats, associacions de brigadistes internacionals. Era una barreja que a mi em feia emocionar-me moltíssim.
I a partir d'avui, oberta al públic fins al 28 de febrer.
Exacte.
Poc que t'ho pensaves, tu, suposo, quan feies les fotografies aquí per tots els refugis, que això acabaria sent tan gros.
Tot just, ahir parlava d'això perquè em preguntaven com va ser el naixement d'aquest projecte i em recordava a mi mateixa durant la pandèmia posant fosc a casa meva per assajar aquest patró de llum que he intentat reflectir a les fotografies amb una llum molt càlida, amb una temperatura del tungsteno al mig, que representa la vida, i aquests marges negres que devoren al voltant les imatges com el perill que està fora. I tot això ho assajava a la pandèmia a casa meva, al passadís, a la foscor.
A la foscor dels refugis, també. 1322, abans deia la xifra, jo crec que fins i tot els barcelonins, o molts barcelonins, m'atreveixo a dir que quan passegen per Barcelona potser en tenen algun ubicat de refugi antiaeri al Poble Sec, la plaça del Diamant, però diria en general que poca cosa més. 1322.
1322, les xifres en aquest projecte són molt importants. Aquests 1322 refugis dissenyats, somiats, no sabem quan es van arribar a construir, perquè hem trobat refugis que no estaven al cens, refugis privats, de dirigents polítics, que evidentment no podien estar en aquesta llista, i també n'hi ha alguns que no es van arribar a construir mai o que no es van acabar, perquè la batalla de l'Ebre va enfonsar la moral de la població i va fer que els refugis, a partir de la tardor del 38, pràcticament, no, trobem abandonats el pic i la pala amb què s'havien construït aquestes galeries. I les xifres són importants perquè d'aquests 1322 investiguem 400 i reobrim 40 en aquest projecte. El fet de reobrir un refugi tancat durant moltes dècades de dictadura també formava part era un dels objectius d'aquest projecte.
I això vol dir, 1322, que possiblement aquí sota nostra, ara, aquí a la Diagonal, en tenim algun. He vist el teu llibre, per exemple, que n'hi ha una a Francesc Macià.
Sí, n'hi ha un aquí molt, molt a prop i és difícil trobar algun lloc a Barcelona sense refugis, també. N'hi ha, però els refugis acaben sent un mirall de la superfície i dels valors de les societats en guerra que els construeixen i, per tant, acaben reproduint ciutats subterrànies que ens expliquen moltes més coses de com era la vida fa 80 anys. I també trobem una tipologia variadíssima, no? Tant aquí com al Regne Unit trobem refugis públics comunitaris, que és el model Barcelona més típic i que caracteritza aquesta experiència única de la capital catalana, però també trobem refugis de dirigents polítics, de fàbriques col·lectivitzades, privats, sota escoles.
Ara parlaves del Regne Unit. N'hi ha algun que té una connexió més important amb els d'aquí a Barcelona?
Sí, a més d'això ha estat una troballa molt recent. És el refugi de Ramsgate, a la costa britànica del Canal de la Manxa, molt a prop de Dover. Trobem uns túnels que estan agermanats amb el refugi 307 del Poble Sec. De fet, visualment són molt semblants i l'enginyer que els va dissenyar, l'enginyer públic de Ramsgate, va venir a Barcelona l'any 38, va conèixer, segons ell, i ho va escriure, l'únic altre sistema de refugi segur que s'havia construït al món. Va tornar i amb l'empenta d'un alcalde visionari va aconseguir construir el refugi més gran del Regne Unit, que està inspirat literalment en el refugi de Barcelona.
Clar, quan la gent baixava aquí a Barcelona un refugi, és difícil imaginar-se el patiment, l'angoixa, però si estaven hores i tu has arribat a trobar objectes, allò que mostren que hi havia també vida quotidiana, eh?
Sí, trobem objectes. Pensa que quan tornes a entrar en un refugi, a vegades, moltes dècades després, tens... o penses, no és cert, no? Tens la sensació de respirar el mateix aire, de tocar el passat. I també toques la vida quotidiana, no? Passar tantes hores al subsol, trobem llaunes de conserves, estris per menjar, hem trobat sabates, ampolles...
Hi ha alguna cosa que sigui característica dels refugis barcelonins? Tenen tots la mateixa estructura, estan tots fets igual o són molt diversos?
Són molt diversos perquè neixen amb una explosió i neixen amb aquesta revolució que també neix el 19 de juliol aquí per aturar el cop d'estat. I neixen de moltes maneres, però suposo que el fet de trobar-me a Volta Catalana amb molts d'ells, no?, que era aquesta tècnica mediterrània popular que acaba arribant als Estats Units gràcies a un arquitecte valencià, però que aquí es posa en pràctica molt en aquestes galeries de mina dels refugis, seria un element freqüent, també als bancs. Però el que va passant progressivament és que aquesta experiència, aquesta explosió de refugis que neixen des de finals del 36 fins a finals del 38, ja en el finals del 37 es comença a tecnificar. Tenim un enginyer, el Ramon Parera, que intenta posar una mica d'ordre i també descriure i tecnificar aquesta nova arquitectura de supervivència que era el refugi, no? Neix l'avió com a arma de guerra alhora que neix una nova arquitectura de supervivència que són els refugis. I el Ramon Parera tecnifica aquest model Barcelona de refugis. Uh-huh. El refugi ha de tenir una entrada en ziga-zaga per amortiguar l'impacte, no?, de la metralla, que no entri directe cap a la galeria. Moltes vegades disposen d'una llosa d'explosió. Ha de tenir serveis sanitaris, sempre més d'un accés per no quedar-te atrapada dins. I sí, acaba això fent tècnica, no?, d'un saber popular.
Què et va portar tu a interessar-te pels refugis?
Quan vaig arribar a Barcelona fa més de 20 anys, jo vinc del sud d'Espanya, soc de Sevilla, i jo venia d'una terra plena de fosses i d'estudiar la repressió, per tant, d'una vivència de guerra molt diferent a la que vaig trobar aquí. I reconec, potser és pot sonar infantil, però a mi em va admirar increïblement aquesta experiència de resistència que amagava el subsol de la que era la meva nova ciutat i que tenia la sensació de que gairebé la gent trepitjava aquest patrimoni arquitectònic, però sobretot cívic, sense ser conscient del valor que tenia. Aquesta experiència de resistència de Barcelona deixa una petjada a la terra. Per mi això era impressionant, caminar per una ciutat que m'imaginava tallada en una secció vertical i que pensava que aquesta generació, fa només 8 dècades, de dones i homes extraordinaris, havia estat capaç de construir aquesta xarxa de protecció que va salvar 1 milió de persones, a mi em continua admirant.
I tant, a més tu ets neta de... No?
Sí, jo soc neta de represaliats i d'una família molt castigada que va patir molt durant la guerra i suposo que la mirada al final també la porto de casa.
Tu deies, de vegades fent vida normal aquí amb més o menys comoditats, però en general podem dir una vida més o menys còmoda, i a tota terra, sota terra hi ha aquestes cicatrius del passat. No sé si es poden visitar, si n'hi ha molt pocs que es poden visitar. Què hauria de passar amb aquests refugis perquè la gent, els ciutadans, també siguem més conscients de tot el que va passar aquí?
És difícil recuperar aquest patrimoni tan immens de refugis. Els refugis són espais confinats, amb molt poc oxigen, els gasos tòxics proliferen de la matèria orgànica en descomposició i per tant, són espais que s'han de rehabilitar amb una inversió important. Ara mateix a Barcelona es poden visitar de manera segura 5 refugis. L'Ajuntament progressivament va obrint espais. Potser intentar tenir un mapa de refugis oberts quilòmetre zero i que cada districte tingués un refugi de referència, que per tant les escoles poguessin conèixer l'experiència més immediata de defensa durant aquesta guerra, seria interessant, però evidentment és difícil.
Tu en tens un de preferit dels que has fotografiat? Perquè vas estar a 400, no?
No, he estat a 40.
A 40 fotografiats i investigats 400.
Sí. Exacte. No tinc un refugi preferit, sí que tinc un parell d'imatges que a mi són les que més m'emocionen. El refugi que està molt a prop de la Sagrada Família, el passatge Simó, està travessat per una llengua de formigó que acaba envaint la galeria. És un efecte dels anys 60 de la urbanització frenètica en època Porcioles d'aquesta ciutat, i jo pensava que era una manera de sellejar el refugi, però no. És fruit de la construcció dels fonaments d'un edifici del costat. La imatge, per mi, és aquesta llengua que acaba envaint la galeria. Pots veure la volta catalana, està el llibre, no? La bancada. Per mi és una de les meves imatges més importants d'aquest projecte.
No sé si és un bon senyal o un mal senyal, però hi ha llocs on, si hi ha un bombardeig de sobte, la majoria de la gent, o molta gent, sap què fer i sap on anar. Si hi hagués un bombardeig ara aquí a Barcelona, creus que sabríem què fer, on anar?
Crec que tu i jo hem parlat alguna vegada d'això. Crec que no tenim absolutament ni idea i tampoc jo podria ser cap guia en aquest sentit, tot i que em conec molt el mapa de refugis de l'any 38 que va fer la Generalitat Republicana, però no, segurament sentim la guerra com una experiència que està molt lluny o que vivim des del sofà.
Tu ara que primer vas fer l'exposició i aquest llibre tan bonic, es pot trobar encara aquest llibre?
Sí, està a llibreries.
Doncs 1322, una mirada fotogràfica als refugis antiaeris de Barcelona. Anna Sánchez i Xavier Domènech, que també t'ha acompanyat en la documentació d'aquest projecte. Ara aquesta exposició al Regne Unit, Manchester, Londres, i s'acaba aquí o això encara et va voltant pel cap, això dels refugis?
Sí, va voltant pel cap i el desig de completar aquest mapa subterrani d'Europa, intentar entendre la història europea del segle XX també des de l'experiència del subsol de resistència, m'interessa molt, he fotografiat altres països i m'agradaria continuar explorant aquestes galeries.
Molt bé, doncs si segueixes en l'exploració, recorda que de tant en tant hauràs de passar per aquí, pel Catalunya Nit, que ens ha agradat molt escoltar la teva història i observar també aquestes fotografies. Anna Sánchez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Manel.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Albert Serra, bueno...
Has vist alguna de les seves pel·lícules?
Hola, ara anava a dir La casa en flames no, perquè vaig
no
veure,
Dani de l'Orden,
perquè vaig conèixer el seu director. Per tant, aquest no és.
Mira, és un home que té calor. Acaba amb samarreta Imperi l'entrevista, no és broma.
Ostres,
sí.
I té bon cos.
És pelut, persona molt peluda, de braços molt peluts. I saps aquests pèls llargs?
Sí.
Doncs aquest tipus de pèl.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Bueno, t'atrauen aquest tipus d'homes?
Sí, no em molesten els pèls.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Doncs ara ho sentíeu, el dia de la ràdio, si voleu que vinguem a fer el Catalunya Nit a casa vostra, això és possible, perquè jo sempre que faig aquest programa m'imagino a gent escoltant-nos, algú que corre, un taxista... tinc moltes imatges al cap i també molta gent a casa seva, però això és una cosa que nosaltres entrem a casa vostra cada nit de la manera tradicional, escoltant la ràdio, i l'altra és que vinguéssim amb tot, amb els convidats, si hi ha alguna actuació, el que sigui, a casa vostra o al vostre poble o al lloc on treballeu. Si voleu que vinguem, podeu entrar a la pàgina web de Catalunya Ràdio i trobareu una pastilla del Dia Mundial de la Ràdio, que és el 13 de febrer, i allà s'us desplegarà un qüestionari, un formulari que el podeu omplir i després escollir quin programa voleu que vingui a casa vostra o al vostre poble a fer-se en directe i també els motius pels quals voleu, per exemple, que vingui al Catalunya Nit. Va, que venim a casa teva, que ens plantem aquí tots, amb tota la maquinària i tots els convidats. Som-hi.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
S'acaben les setmanes, s'acaben els dies i aquest divendres 10 de gener ja li queda menys d'un quart d'hora. I cada minut, cada segon, el volem aprofitar bé i avui ja us puc dir jo que estem molt ben acompanyats aquí al Catalunya Nit. Qui ha sigut la nostra oient misteriosa avui? Doncs la Clàudia Muñoz Campillo. Bona nit, Clàudia.
Bona nit, Manel.
Primera pregunta, ja te la pots imaginar. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Sí, moltes, moltes. Sí? M'he anat aquí anotant apunts, com quan anava a l'institut.
Això és bonic, veus?
Te l'he de respondre ara, eh?
Sí, què creus? Què destacaries? Què és el que t'ha cridat més l'atenció o el que has après?
Doncs mira, podria dir-te que he tocat passat, present i futur, que he après moltíssimes coses i que vivim en un món ple de reptes i notícies, no? Notícies complexes, altres més alegres, altres més desesperants. Sempre, però tot i així, sempre hi ha espai per l'empatia i per seguir aprenent, no? Jo avui et diria que el que he après és que a Barcelona hi ha 1.322 refugis aeris, aquestes ciutats subterrànies, aquests túnels, no en tenia ni idea. I també el fet de compartir històries personals, que és el que jo faré ara, no? Sí. Em ve a recordar a mi mateixa també que pot transformar no només la pròpia vida de la persona qui ho explica, sinó la de moltes altres persones, així que espero i desitjo que aquesta nit jo hagi pres això, però que també tots aquests oients puguin aprendre.
Segur que sí, ara ens toca això, aprendre també de tu, perquè tu, que tens molts seguidors a les xarxes, 100.000 a Instagram, o pràcticament sí. 100.000, ets també una activista, i tot parteix d'una experiència teva personal dolorosa. Què et va passar?
Sí, jo pateixo abusos sexuals infantils per part del meu avi matern, dels 7 anys fins als 22.
I hi ha un moment que decideixes explicar-ho.
Sí, bueno, no és una decisió pròpia com a tal, sinó jo començo als 19 anys a estudiar integració social i en aquest món doncs estudiant i s'atenen molts casos. I el meu cos reacciona. El meu cos és el que fa el previ avís de que hi ha alguna cosa que no funciona bé. Ve una persona a fer-nos un testimoni, per això és tan important aquest activisme i aquesta divulgació. Uh-huh. I el meu cos reacciona davant d'aquelles paraules, l'abús sexual infantil. Arrel d'aquí doncs, començo a tenir doncs, moltíssima angoixa, atacs de pànic... Bueno, comença a sortir inclús conseqüències físiques, no? Seqüeles físiques.
Això somatitza.
Correcte. Arrel de la somatització de tants anys visquent en el silenci, doncs, sí, vaig emmalaltir.
Clar, hi ha tota una cosa que va per dintre, hi ha una part també més visible, no? Tu tenies fins i tot una mena d'espasme a la cara, facial. Què és el que et passava i com vas intentar resoldre-ho?
Sí, jo tinc un espasme... Bueno, tenia...
Tenia, sí.
Molt alegrament poder dir això.
Sí.
Un espasme hemifacial que se'm anava tancant tota la part dreta de la cara i he estat operada dues vegades aquí a Barcelona La primera va ser el 2021, la segona el 2022, i bueno, fins que em planto davant del neurocirurgià i em diu que no hi ha volta enrere, que ell ha fet el màxim que ha pogut, però que hauré d'aprendre a viure així. Jo assumeixo, però òbviament és un cop dur, no? Perquè jo cada vegada que em mirava al mirall veia reflexada aquella nena petita, aquella nena que havia sigut abusada, tot el dolor, no?, immens, tota aquesta somatització. I de sobte contacta amb mi una persona que viu a Madrid i em diu que ella té el mateix diagnòstic però que ha trobat cura, tot i que la cura està a Japó. I aleshores, bueno, doncs ens intercanviem telèfons, em truca, m'explica tot, però em diu que l'operació té un cost de 15.000 euros i jo li dic, molt bé, està molt bé, m'has alegrat moltíssim, però jo això no m'ho podré permetre mai, no? I arrel d'anar com a convidada a un podcast, explico el cas i, bueno, la gent es volca. Jo en aquell llavors no tenia 100.000 seguidors, potser tenia 30. I en 48 hores vaig aconseguir els 15.000 euros per anar-me a operar.
I ho vas fer i va anar bé.
Sí, ara farà 5 mesos.
Que bé, que
sí,
bé.
Sí, sí.
Escolta, què és això del Mar de Mariposas?
Mar de Mariposas neix arrel de que jo el fer públic el meu testimoni i anar explicant, perquè no només em quedo en explico el meu testimoni i ja està, no? Començo a explicar pues, conseqüències físiques, emocionals, el tema de la família, que és un tema molt potent, la prevenció, educar... Bueno, hi ha moltíssima gent que m'escriu i em pregunta, inclús faig assessories totalment gratuïtes, perquè la gent que m'escriu jo responc perquè, òbviament, són casos molt delicats i amb molta necessitat d'atendre urgentment, no? I, bueno, arriba un moment doncs, que jo no puc atendre tots aquests casos que m'arriben, no? I creo Mar de Mariposas, que puc dir així en primícia que és una associació, perquè abans era un projecte.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ens hem fet associació. Ens han d'acabar de donar l'últim ok, però tot està correcte. I és una associació que tenem a persones que han patit violència sexual. A través de grups d'ajuda i teràpies individuals, tallers, assessories...
Està canviant alguna cosa en els últims temps, creus, o no? Ara, per exemple, avui hem explicat la notícia d'aquest Me Too que estan fent les nostres companyes periodistes, que una de les coses que diuen és que passava a tothom. O sigui, sí. Si anéssim parlant, seríem totes gairebé que podríem explicar algun cas així. Aquests casos que tu coneixes també, diries que hi ha molta més cosa de la que som conscients?
100% sí. És al·lucinant. De fet, ara també estic fent retirs per tot tipus de dones i a vegades em pregunten... Puc venir, tot i no tenir una història de violència sexual, però acaben venint al retir i acaba sortint alguna cosa, no? Perquè, clar, què entenem com a violència sexual? A vegades és una mirada, a vegades és un... Bueno, que et dic alguna cosa pel carrer, guapa, no ens agrada que ens diguin guapa, això ja és violència sexual, no?, contra la dona, i bueno, és espectacular. Jo et diria que una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència sexual.
Què és un retir?
Estic fent retirades de caps de setmana. Els estic fent al Maresme, perquè és, bueno, és del lloc on jo soc. Però a més doncs, tens el mar a prop, que a mi el mar em dona molta calma, i tens la muntanya, no? I aquest, bueno, muntanya i mar és un lloc ideal, amb una casa ideal, envoltada de naturalesa, i on fem activitats pel benestar, per l'empoderament femení, per aquesta connexió.
Pel que tu has experimentat, no només personalment, sinó el que comparteixes amb aquestes dones, sí, i noies que t'ho van explicant, què ajuda? És a dir, si algú ens està escoltant i està passant una situació així, o l'ha passat, què ajuda a una noia, a una dona? No sé si puc dir superar-ho, aportar-ho millor, o no sé quina és l'expressió que hauria d'utilitzar.
Sí, jo crec que depèn de cada persona, no? Jo sempre dic que vaig ser víctima, ara soc supervivent, però hi ha gent doncs, que se segueix sentint víctima i és igual de vàlid, eh? El que més ajuda, mira, per mi és molt clar i molt senzill, però és algo que costa moltíssim, que és creure a la persona que t'està explicant. Si és alguna persona que no ho ha explicat, normalment és la culpa, la por i la vergonya que acompanya aquestes tres emocions, el fet de no voler dir-ho o de seguir en el silenci, dir-li que no és culpa seva, que a vegades potser la família no fa el paper o no fa el que espera el que esperem nosaltres inclús, no? Però que la família ens ha tocat i que moltes vegades doncs, la família és qui passa temps amb tu, temps de qualitat, no? I bueno, que demanin ajuda, que moltes vegades no ens sentim mereixedores de demanar ajuda, que res va ser culpa seva, que demanin ajuda, que algú les creurà, que no han de viure amb aquest pes, i sobretot el missatge que a mi sempre m'agrada donar és que, de veritat, de primera mà, com a professional i a nivell personal, es pot no viure amb aquesta càrrega constant dia a dia.
Clar, aquest és el missatge, segurament, que ens quedem per si algú que ens està escoltant li ha passat això, perquè es tracta de saber primer que no estàs sol, que no estàs sola, i després que hi ha maneres d'intentar superar-ho, es pot dir superar?
Sí. Bueno, sí, aprens a viure. Jo sempre dic que el dolor, avui vinc de teràpia d'aquest matí, i hi ha dies en què jo ploro i penso, i per què m'ha passat a mi, no ho entenc, i per què la meva família no m'ha cregut, i per què em continua tenint aquestes seqüeles més emocionals. I hi ha dies que no, vull dir, això és un... Bueno, que el procés no és mai una pujada cap amunt, sinó que jo sempre dic que és una espiral, no? I que quan caus no tornes mai a estar baix de tot, sinó caus en un punt més amunt, no? I que és un procés molt llarg, però és un procés... molt bonic alhora aquesta reconnexió amb el teu nen o la teva nena petita.
Quan veus, per exemple, ja per acabar, el que estan fent ara les periodistes, què penses?
Molta admiració i penso... Bueno, a mi se'm desperten dos sentiments, Així, més ambivalents. Una és admiració, moltes ganes de seguir... en aquest camí, no?, del trencar el silenci, de fer que caiguin totes les persones que hagin de caure, no?, també vam veure fa un mes amb polítics i tot el que queda, i perquè caiguin totes aquestes persones, perquè ens empoderem, perquè les dones deixem de tenir por, i per altra banda em genera molta tristesa veure que, com bé dèiem abans, no?, que quantes dones han patit alguna cosa així i què hem de fer. Això sí que t'ho diré. Jo estic molt cansada de que aquesta lluita sigui una lluita de víctimes, de supervivents, perquè és una lluita com a societat. I el dia que entenguem que és una lluita en la que hem d'estar-hi i ser-hi tots i totes, haurem avançat alguna cosa.
Doncs aquesta part del programa que es tracta d'aprendre coses, aquesta ens la podem apuntar tots plegats. Clàudia Muñoz Campillo, ha estat un plaer tenir-te aquí aquestes dues hores. I queda una cosa molt important, perquè el dia encara no ha acabat.
Bueno.
Posem-hi una última cançó, vale? Vinga. A veure si t'agrada, d'acord? Som-hi. Aquesta setmana ens està acompanyant a la sortida Being Dead. Això es diu Van Gogh. Normalment posem cosetes que ajudin a anar a dormir. Aquesta no sé ben bé, potser és anar a dormir més despert, no ho sé. El Catalunya Nit és una obra col·lectiva que fem entre l'Eli Espuny a la producció, el Sergi Molero a la sotsedició, la Natàlia Ramon i la Marta Cristià a la redacció i a la preparació també de guions. I aquesta setmana hem donat la benvinguda a Luis Ángel Alonso, al control de so, que torna a ser amb nosaltres. Ben tornat. I tampoc podríem fer aquest informatiu sense tota la redacció de Catalunya Ràdio i de part de tots nosaltres, tu que ens escoltes, que tinguis un molt bon cap de setmana, que siguis tan feliç com ho és avui la persona a qui cedim l'última paraula. Fins dilluns a les 10.
Bona nit, sóc el Daniel Faideia de la Sala Razmataz i estem molt contents de començar avui amb aquests primers concerts de Love of Lesbian, que obriran la gran festa del nostre 25è aniversari i que celebrarem al llarg de tot aquest 2025. Hem preparat un munt de sorpreses i actes per compartir amb tota la ciutat amb la música en directe com a gran protagonista. Farem taules rodones i xerrades amb els diferents sectors culturals i les institucions amb la música com a eix central, així com exposicions i altres accions per celebrar aquests 25 anys de concerts en directe i cultura de club. Us esperem.